Amnistia Internacional ha presentat un nou informe titulat "Qualsevol pot morir en qualsevol moment, atacs indiscriminats de les forces russes a Kharkiv, Ucraïna", on es posa en evidència com les forces russes han causat la mort i la destrucció generalitzades amb el bombardeig incessant de barris residencials de la ciutat des de l'inici de la guerra.
Durant una exhaustiva investigació, Amnistia Internacional va trobar proves que les forces russes han utilitzat de forma reiterada municions de fragmentació, així com mines dispersables, amb dues prohibides per tractats internacionals. De fet, el director del Departament Mèdic de l'Administració Militar Regional de Kharkiv va explicar a Amnistia Internacional que des que va començar el conflicte, a la regió de Kharkiv havien mort 606 civils i més de 1.248 més havien resultat ferits. La majoria dels atacs investigats per l'entitat van causar múltiples víctimes en àrees extenses.
Per parlar-ne de tot plegat, saludem a aquesta hora el portaveu d'Amnistia Internacional Catalunya, Dani Vilaró. Molt bona tarda i gràcies per ser amb nosaltres.
Hola, bona tarda, què tal?
Senyor Vilaró, l'informe es fa evident i de seguida en parlem de la manca de compliment per part de Rússia de les resolucions sobre drets humans en la guerra d'Ucraïna, però en una guerra, deixi'm preguntar-li fins a quin punt és normal saltar-se aquest tipus de resolucions. Normal entre moltíssimes cometes, posi les cometes que vostè vulgui.
Sí, en una guerra existeix una legislació internacional que és el que anomenem dret internacional humanitari, col·localment conegut justament com a lleis de la guerra, en què totes les parts en conflicte estan obligats a complir, no? I una d'aquestes lleis diu que la població civil no pot ser objecte d'atacs indiscriminats. I això és justament el que estem veient des que ha començat la guerra, però el que hem documentat en aquest informe tan detallat de la ciutat de Kharkiv. És a dir, s'ha atacat llocs on hi havia població civil que estava esperant ajut humanitari, que estava, també s'ha atacat un parc infantil on hi havia nanos amb les seves famílies passar la tarda, i això és el que no pot passar, no? I això és el que Rússia evidentment no està complint.
Davant d'aquest incompliment per part de Rússia, què hi pot fer o quins mecanismes de pressió tenen organitzacions tan potents com la ONU, com la Unió Europea? I si pot fer alguna cosa, ho està fent?
El que nosaltres fem amb aquests informes sobretot és oferir, o sigui, l'objectiu fonamental d'aquests informes és oferir una relació detallada dels fets, no? Combatre també la informació errònia i la desinformació que a vegades es fa entre una part i l'altra, no? Ucraïna acusa Rússia d'unes coses, Rússia Ucraïna d'unes altres, i llavors és difícil saber els fets, no? Llavors aquestes activitats de documentació a nosaltres ens són molt útils per compilar un registre de dades fiables que després es puguin utilitzar perquè els autors de violacions de drets humans com les que estem parlant, violacions del dret internacional humanitari, puguin retre comptes i puguin ser portats davant de la justícia. Això és difícil, però hi ha els mecanismes, no? Hi ha un acord penal internacional, hi ha una sèrie... Ucraïna, des del 2014, és un territori on l'acord penal internacional hi té jurisdicció i, per tant, pot actuar d'ofici. I llavors, tots aquests informes que fem nosaltres i altres organismes, el que fan és sumar documentació a possibles vistes, a possibles judicis que es puguin obrir en un futur per poder portar responsables de la cadena de comandament fins on arribi, davant de la justícia, que puguin pagar per aquests crims, no? Això són violacions de drets humans, hi ha unes víctimes, i les víctimes sempre tenen dret a veritat, justícia i reparació. Això és el que diu el dret internacional i això és el que documents com el nostre i altres entitats, doncs és el que intentem buscar, no? Que hi hagi documentació per després poder actuar la justícia i fer justícia a les víctimes.
Dit d'una altra manera, des d'Amnistia Internacional teniu la sensació que aquestes restriccions o aquestes mesures que s'estan prenent per estrènyer l'economia russa serveixen d'alguna cosa en el terreny, diguem-ne?
És complicat. Quan es prenen mesures econòmiques també s'ha de veure quin impacte tenen sobre la població civil, no? Mm. A vegades aquestes mesures es poden prendre amb molt bona intenció, però després també provoquen un impacte en drets humans, en drets econòmics, socials, culturals, a la població del país, a un país agressor que rep aquestes sancions, no? Llavors s'ha de veure bé. Nosaltres el que pensem sobretot és intentar estirar o intentar treballar aquests mecanismes que ja existeixen, de què s'ha dotat la comunitat internacional, com dèiem, Tribunal Penal Internacional, etc., per poder anar obrint escletxes de justícia. Això és difícil, com dèiem, però ho hem vist en altres països. Hem vist com, per exemple, després de la guerra dels Balcans a Iugoslàvia, doncs es va poder fer justícia, hi ha hagut condemnes, hi ha hagut justícia per a algunes persones. Doncs aquest és una mica el camí que s'ha de recórrer més enllà de sancions que potser tenen un impacte fins i tot negatiu en la població civil.
3 minuts i ja arribem a 2:45 de la tarda. Avui estem parlant en aquest programa Ràdio Estel amb Dani Vilaró, qui és el portaveu d'Amnistia Internacional a Catalunya, sobre aquest nou informe de l'organització d'Amnistia Internacional, aquest informe que ens aporta nova informació sobre aquests atacs indiscriminats de les forces russes a la ciutat de Kharkiv, a Ucraïna. Precisament quan feu referència a l'informe a municions de fragmentació, entenc que es fa referència a l'ús indiscriminat del que coneixem popularment en castellà com a bombes de racimo, eh? Perquè en siguem tots conscients, com funciona aquest tipus de material i quin és el tipus de dany que causa?
Sí, com diu el nom en català, o les bombes de racimo en castellà, o les cluster bombs en anglès, són uns projectils que es llencen des d'un avió, des de l'alçada, diguem, i que quan abans de tocar el terra es fragmenten en diferents projectils. És a dir, d'un fragment, d'un projectil, en podem tenir 10, 15, 20, que es dispersen i esclaten en diferents llocs en el moment que toquen a terra. Clar, això va fer mal, no? Són petits projectils que també porten metralla, que en el moment que també esclaten a terra, doncs comencen a disparar amb tota una sèrie de metralla que el que va fer... L'objectiu d'aquestes bombes, que estan prohibides internacionalment des de fa molts anys, des de l'any 2010, és fer mal, no? És matar el màxim de gent possible i ferir el màxim de gent possible. I és una arma absolutament letal, absolutament indiscriminada, que no apunta a un objectiu concret ni a un objectiu militar, sinó que va a fer mal, no? I per això es va prohibir internacionalment el 2010 en aquest tractat, i per això hi ha països que encara ho tenen, que encara tenen un arsenal important d'aquest armament i que malauradament hem vist que s'està utilitzant en aquesta guerra.
Exposeu també en aquest informe que Amnistia Internacional, per donar dades tan complexes, heu parlat amb moltíssims testimonis i, per tant, hi heu estat sobre el terreny. I és ara mateix Amnistia Internacional sobre el terreny?
No, ara ja no hi som. Nosaltres vam estar-hi els mesos d'abril i maig, i va anar la nostra investigadora, Donatella Rovera, i ella va examinar fins a 41 atacs documentats, no? Va anar sobre terreny, va recollir alguns casquets i alguns restes de projectils que ens han permet identificar doncs, quina és aquesta bomba, no? La marca, el model, i a partir d'aquí doncs, ha elaborat l'informe. No? L'informe nosaltres ja l'hem fet, el vam preparar fa gairebé un mes i mig, però l'hem estat cuinant, l'hem estat treballant, hem recollit més testimonis, i amb això doncs, el que fem ara és la denúncia, no? La denúncia de tot el que hem pogut documentar sobre terreny.
Jo crec que amb això hi considerem tots, que evidentment aquesta és una guerra que ens ha tocat de prop, ens ha tocat molt de prop, no només per les conseqüències econòmiques, que també, sinó per la proximitat cultural, la proximitat geogràfica. Tot i així, creieu que ja se n'està deixant de parlar de la cruesa que significa una guerra com aquesta? Ho dic perquè estem parlant de bombardejos indiscriminats, tornem-hi, a la població, des de l'inici de la guerra, a principis de febrer.
Sí, o sigui, tot això que estem documentant ara és des de l'inici que ho hem pogut documentar, no? I bé, el que sí que sol passar quan un conflicte armat s'allarga, no, malauradament, és que ens acostumem, no, a aquest tipus d'informacions, a aquest tipus de notícies, i que potser no l'estat aquest de xoc o d'indignació que vam viure les primeres setmanes, no, quan es va produir la invasió d'Ucraïna, doncs ara ja no ho estem veient tant, no? Per això pensem que també és important que vagin sortint aquests documents, no, que nosaltres anem fent per oblidar, perquè no oblidem, no, que hi ha una guerra, que hi ha una guerra que està provocant moltes morts civils, que està provocant molt patiment, i que el que cal és seguir denunciant-ho perquè això s'acabi, no, i perquè s'aturi aquesta agressió russa a Ucraïna, bàsicament.
Li preguntava perquè aquests dies estem veient com a la platja d'Odessa, mentre hi havia banyistes o famílies passejant, i explotava alguna mina marítima al Mar Negre, sí. on el govern ucraïnès, per cert, ja va prohibir-ne el bany, però tot i així s'ha provocat més d'un accident a aquesta zona de bany ucraïnesa. Si això ho traslladem i ho generalitzem als conflictes armats que hi ha arreu del món, que són desenes i desenes, sí que ens porta a preguntar-nos i quan acaba la guerra, què passa amb tot aquest armament que s'ha usat?
Clar, és que això és molt important. És a dir, molts cops quan parlem d'un conflicte bèl·lic pensem només en els combats o en el moment en què hi ha l'esclat o el desenvolupament d'un conflicte bèl·lic, però no pensem mai en el que passa després, quan acaba, no, aquest conflicte. I justament la qüestió que has dit de les mines és molt important, perquè les mines queden allà i fins i tot poden provocar morts anys i anys després, no? 10, 15 anys després encara a vegades esclaten mines, per exemple, abans hem parlat dels Balcans, doncs a Bòsnia, no? I encara hi ha gent mutilada per bombes que es van posar als anys 90, no? Fa gairebé 30 anys. I aquest és un dels efectes importants de l'armament, no? De saber que quan estem comerciant amb armament, que quan estem omplint un terreny, un país d'armes, doncs no només té un impacte en el moment del conflicte, sinó que té un impacte posterior en la vida civil i en la vida de les persones, en la seguretat de les persones. I per això es van prohibir, per exemple, les mines antipersona, que també van ser prohibides internacionalment en un tractat de l'any 1999, perquè justament és una arma que queda allà i que pot provocar molt dany, no? Llavors, sí, cal tenir en compte aquestes conseqüències, no? Que s'allarguen anys i anys. Omplir un terreny, un país d'armes, mai no és bo i sempre té unes conseqüències a llarg termini i molt perilloses per la seguretat de les persones.
Dani Vilaró, portaveu d'Amnistia Internacional Catalunya, moltíssimes gràcies per parlar-ne avui a Ràdio Estel i recordar-nos que a Ucraïna encara hi ha una guerra i que no ha acabat tot plegat i que estem lluny de que pugui acabar-ne. Gràcies, una abraçada, que vagi molt bé.
Gràcies, bona tarda.